El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Ara, vull llançar un missatge molt... Bon dia, això és el primer vol a Formentera. Un missatge molt seriós a la direcció d'IB3 Ràdio. Perquè és que aquí, a la taula de so d'Eivissa, de l'estudi d'Eivissa, on fem aquest programa, els botons de la taula se li cauen.
Es cauen a trossos ja,
Es cauen a trossos, i la taula és nova. Vull dir, ara està en Pablo Morganti, és tècnic, de pas al present, presents equip, està ensenyant-me el botó, i efectivament, se mos cau a trossos la taula.
Ve per fascicles, és de molt... Planeta d'Agostini.
En Pablo Morganti està en els controls tècnics, de Cristina Ramon, ja la tenc aquí en jo, com estàs? Sí. Bon dia.
Bon dia. Jo també puc assenyalar alguna cosa que es caigui a trossos.
Sí.
Aquí hi ha una fusteta baix que me la vaig carregar l'altre dia. Jo crec que estava rampudeia, no, però jo ho vaig destapar.
Fes el que fa sempre la gent, que és no, jo no hi sé, t'ha set un altre.
Efectivament.
Jo som en Vicent Tur, no sé si ho havia dit. També estaran per aquí en David Ventura i na Irene Roig Francolí. Avui és dimarts, tindrem la nostra sala VIP, la secció del cor del primer vol a Formentera, a més la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure, i l'àrea de turbulències tenim avui, amb coses polèmiques, a més es cantant sota la dutxa i alguna coseta més, fins que siguin les 7 del matí i arribi l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Aleix Falconieri i els altres 6 florentins fundadors de Servents de Maria o Servites.
Exacte.
Alerta.
No són...
Què te passa, Vicent?
No, està molt bé. Servents de Maria o Servites?
Sí, Servites. Sí. També és Sant Ròmul, màrtir, i Sant Silvi, bisbe.
Avui també és Any Nou Xinès, la festivitat més rellevant del calendari a la Xina, i una data que també se celebra a altres països de l'Àsia, com Singapur o com Corea del Sud. És coneguda també com Festa de la Primavera o Any Nou Lunar, perquè, efectivament, els xinesos es basen en el calendari de la Lluna, en el calendari lunar, nosaltres ho feim amb el calendari solar. Se celebra aquesta festivitat, l'Any Nou Xinès, des de fa més de 3.000 anys. I enguany heu de saber que l'any comença avui l'any del cavall de foc.
Que guai, tio. De foc, de més.
Cavall de foc.
Boníssim.
Sí,
també tenim un parell de dies internacionals interessants. Mira, avui és el Dia Internacional de Joc Responsable i també, i aquí és on mos pararem, el Dia Mundial de la Resiliència del Turisme.
El turista 1.999.999 quan llegó.
I què és això, direu? Idò, el Dia Mundial de la Resiliència del Turisme va ser proclamat per l'ONU en plena pandèmia mundial l'any 2020. Des de llavors se celebra cada 17 de febrer, encara que no pareix que ho sàpiga molta gent. Per què? Idò, per destacar la resistència del turisme davant de les adversitats i la seva capacitat per impulsar l'economia de les regions.
Per impulsar l'economia i els preus de l'habitatge. S'entén que això es celebrarà l'any 2020, que el tema del turisme estava malament, perquè estàvem en plena pandèmia, però ara la veritat és que no tant. Per cert, la cançó aquesta de Cristina i los Stops parla del turista 1.999.999, i actualment a les Balears tenim uns 19 milions de turistes.
Sí, se mos ha quedat curta la cançó.
Molt bé, anem amb una efemèride musical. Un 17 de febrer de 2012 mor a Madrid Enrique Sierra, per mort dels problemes hepàtics que patia. Músic amb una interessant trajectòria en solitari, però sobretot molt conegut per haver set membre de seminals Caca Deluxe i sobretot per haver fundat Radio Futura junt amb els germans Auceron.
Enrique Sierra tocava sa guitarra a Radio Futura. Aquí l'estau escoltant en un tema mític dels anys 80 espanyols, Història de Playback. La previsió dels temps no és en playback, però malauradament en Vicent tampoc m'ho la canta.
Eso en algún lugar y no me lo has aprendido bien.
Posat avui vent, però hem de dir que es vent arriba a ses darreres coarrinades que deim a Eivissa. Eh? No sé si ho deies a la resta de les Balears. Ses darreres coarrinades, ses darreres vegades que bufarà fort. Esperem que en uns quants dies, perquè n'hem tingut bastant de vent. Avui encara hem estat fins fa uns moments en alerta groga. Aquesta matinada hem tingut vents amb ratxes de 70 km hora en general i que han passat de 100 en els cims de la serra de Tramuntana, però com dèiem, la situació millora, eh? Ja al llarg del dia. Anem amb la predicció general. Intervals de nevolats que tendiran durant el matí a poc tapat, temperatures amb pocs canvis o en descenses nocturnes a final del dia i, com dèiem, es vent moderat a fort de suest i nord-est amb ratxes de 70, i una mica més en els cims de la serra de Tramuntana, que disminuirà al llarg del matí fins a quedar en un vent entre fluix i moderat de component oest, de ponent. Temperatures a Palma, 14 de mínima, 21 graus de màxima, per donar-vos una altra temperatura de l'illa de Mallorca. A Lluc, per exemple, tindran una mínima de 10, una màxima de 17. A Sa Pobla, una mínima de 12, una màxima de 21 graus. Eh? Una màxima bastant, bastant alteta per ser poca de l'any que estem. A Ciutadella, Menorca, les temperatures són una mica més contengudes. A Ciutadella, mínima de 12, màxima de 17. Temperatures molt semblants també a la ciutat de Maó. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa s'espera una mínima de 14 graus, una màxima també molt alta de 21 graus.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Bé, jo tenc por una mica de la secció Cantant sota la dutxa, perquè, clar, jo normalment no he sentit la cançó, però sé un poc d'acabar. I, David, avui no sé si...
No tinguis por, Vicent, no, no tinguis por.
No. No tengas miedo, acércate.
No, perquè avui vinc amb un gènere meravellós.
Sí, m'has dit que es deia com?
El jukmex.
El jukmex, per això és un...
El jukmex. És música...
Això ho vas a la farmàcia i et donen algun tipus...
Et donen alguna cosa.
Algun tipus de pastilla.
És que és música mexicana, són mariachis, rancheras, corridos, fets a l'antiga Iugoslàvia, als anys 50 i 60, cantades en serbo-croat per artistes com Nikola Karovic, Slavo Perovic o Niglubonic Minich.
Perdó, però quin és el punt de contacte entre Mèxic i Iugoslàvia?
Jo te l'explic, ara.
Okay.
Idò, saps que Iugoslàvia era un país, diguem, socialista, guardada amb mà de ferro pel mariscal Tito,
sí,
però que també estava aparellada amb l'Unió Soviètica, perquè no es duien bé amb Stalin. Aleshores, diguem que van crear la seva línia pròpia cap al socialisme. Aleshores, esclar, usualment tots els països de l'Europa de l'Est consumien cultura pop russa o soviètica, i ells, però ells es van desmarcar. De fet, Iugoslàvia era un país fascinant, on hi havia moltíssima música pop occidental, on hi havia festivals de jazz, i als anys 50 anaven allà, buscaven, tampoc volien ficar música americana, i van descobrir una connexió amb Mèxic, que en aquella època estava governada, governava Cuauhtémoc Cárdenas, encara governava, havia un govern progressista. Aleshores, van veure que totes aquelles pel·lícules sobre la revolució mexicana, de Pancho Villa, connectaven amb l'esperit partisà d'aquella Iugoslàvia de la postguerra. Aleshores van començar a arribar moltíssimes pel·lícules mexicanes i la gent iugoslava les va devorar amb autèntica devoció. S'ha de dir que allà a Iugoslàvia el cine, la televisió, tot s'emet en versió original subtitulada. Per tant, si vosaltres aneu a Belgrat, i parleu espanyol, és molt probable que us entenguin. No, hòsties, és molt probable, no, és segur que us entendran. O sigui, no saben parlar espanyol, xapurregen quatre frases, un mi amor, corazón, cheve, bo, 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 perquè parlen espanyol latino, però entendre t'entenen, perquè estan locos pels culebrons i els encanta tot el que ve d'allà. Ja abans del reggaeton, eh? Això és una cosa que ve dels anys 40. I li va donar tan fort que aleshores es va posar alguna moda i moltíssims artistes serbis i croats i bosniacs
s'arranxeren sa música...
No, es disfressaven de mariachis, es posaven aquells barrets, no?, que venen els turistes aquí, i es van animar. I el resultat és el jukmex, que és un subgènere bastard absolutament meravellós i que adoro amb tota la meva ànima. Per exemple, tres senyors balcànics, no?, van crear el Trio Paloma i van fer cançons tan meravelloses com aquest Nemoj se cenit.
Ne, senyor, nemoj se ženiti.
Kad mene vole žene, šta se može tu? Ja nisam kriv što sam toliko bio, što me devojke traže svaki dan. Ja zbog njih nemam sna, zašto bi krio? I zbog njih često zaključavam stan. I ove tu što me pogledom traže, znam da me ljube, znam šta sam za njih. Posumnja neka i pita, svaka čera mu kaže da sam najdraži momak, lepši od svih.
O kakve zablude se je, kako devojke laže, nije najlepši momak, lepši smo mi. Ne, senjor, zar zbilja misliš to?
Ja znam da mene vole svi, zar još sumnja ko?
Ne, 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 senjor, ti uvek sanjaš tu, jer tebe vole žene, al samo u snu. Misliš to?
Ja znam da mene vole svi, jel to neko zlo?
Ne, 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 senjor, nemoj se ženiti.
Kad mene vole žene, šta se može tu? Ja nisam kriv što sam toliko bio, što me devojke traže svaki dan.
I detres radios, participació. Vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure.
Ara, ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cap. El meu cap també és un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí,
que fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Estàs entrant a la Sala VIP.
Hit it.
Començant la segona part del programa, et vaig a fer una pregunta retòrica, Cristina. Uf. Però és que te l'he de fer.
Fes-la, va.
Estàs preparada?
Sí i no. Sí i no. A vegades i mai.
Molt bé.
És molt pronta pel matí per saber contestar avui aquestes preguntes tan complicades.
Avui toca Sala VIP, la secció del cor, del primer de la formatera, la millor secció segons la seva autora.
Sa que canvia vides.
Sa que canvia vides, sa canvia, sa que t'envia... Sa que millora el teu humor.
Exacte.
En aquesta hora del matí. Sí. Molt bé, dispara, va. Vinga,
va, anem a començar, que tenim bastantes coses, eh? Sí. Començam amb un titular de Secuore, que és una de les nostres preferides.
Va.
Sílvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho...
No sé qui és.
Ara ho explicam. I diu, a raíz de la tragedia hemos tenido mejor relación, aunque firmaría por no volver a hablar nunca con él y que esto no hubiera pasado.
Sort que té una millor relació, clar, perquè com quan la tenia dolenta, com devia ser? Sí. Cap relació.
Sí, sí. No. M'ha encantat el titular.
Sí.
Sa frase com a de... Va anar millor ara. Si no en sapigués res, millor. Bueno, he aprofitat jo, que carai, per posar aquesta cançó que justament també va estrenar en Catril i Paco Amoroso amb Nesting.
Amb Nesting, eh?
Sí, sí.
Nesting, que es diu... és de The Police.
Sí, sí, sí. I han fet com un canvi d'imatge, com a de que se n'han anat a un santuari de... com a per reflexionar amb Nesting, i la cançó es titula Hasta Jesús tuvo un mal día, i crec que està també com a molt bé per aquesta notícia.
Sí.
Així matàvem dos pájaros de un tiro, que diuen. Vale, saps ja qui és na Sílvia Bronchalo o no?
No, sé qui és Nesting.
I en Daniel Sancho saps qui és?
Sí, en Daniel Sancho sí. Vale. Ara sé que sa mare.
Efectivament. I doncs resulta que na Sílvia Bronchalo, sa mare d'en Daniel Sancho, que recordem és que va estar condemnat per assassinat a Tailàndia,
sí,
ha donat una entrevista que s'ha emès en dos trossos, diguem. Li va donar en Santi Acosta, que és el presentador del programa de Viernes, ara. Com a que no ha anat en el propi programa de The Viernes, l'ha donat com a tipus d'investigació, saps? A part, com si fos un lo de Évole. A la primera part, que ja es va emetre, contava com va rebre ella la notícia de que havien detingut en el seu fill a Tailàndia.
Sí.
I en aquesta segona part, que es va emetre la setmana passada, el 13 de febrer concretament, parla tant de la ruptura en la relació mare-fi com de la seva separació amb en Rodolfo Sancho, el pare d'en Daniel i el seu ex. I conta que els pares d'en Daniel Sancho, o sigui, ella i en Rodolfo, es van separar fa temps i en Daniel passava més temps amb el seu pare i amb els seus abuelos paterns que no amb ella, que ella no va tenir penes contacte amb el seu fill entre els anys 2020 i 2023. I ella ha dit, a raíz de la tragedia, esa és la mateixa frase que és titular, però la vaig a repetir, a raíz de la tragedia hemos tenido mejor relación, aunque firmaría por no volver a hablar nunca con él y que esto no hubiera pasado. Lo de que esto no hubiera pasado ho entenc, però no entenc per què comença dient que arrel d'això tenen millor relació. Però bueno. Diu també que és evident que a dia de hoy no hemos conseguido hacer las paces, referint-se a la seva relació també amb en Rodolfo Sancho, amb el seu ex.
Uh-huh.
I és que conta que fa anys ja, bueno, quan en Daniel Sancho era més petit, es van separar perquè discutien molt i per la dificultat d'assumir la forma en què en Rodolfo Sancho va canviar arrel de
sa Sancho, fama... que és pare d'en Daniel Sancho.
Efectivament, que és famós. Aquest cas va ser també tan mediàtic perquè és actor, en Rodolfo Sancho.
Vale.
I es va fer molt famós a sa sèrie de televisió Al salir de classe.
Sí.
I dos varen separar els pares d'en Daniel Sancho arrel també una mica de sa fama d'ell, de son pare, perquè com a que no ho sabien gestionar massa bé. És per això que en Daniel Sancho va estar sobretot en son pare, perquè ja estaven separats, ells dos. Bueno, idò, sa mare conta que quan es va destapar el procés judicial per l'assassinat de Netwin Arrieta, a ella no li deixaven veure sa televisió, i ella diu que ha parlat amb el seu fill, a distància, que està a presó, i que ell manté sa versió que va contar en el judici a Tailàndia, que és que ell no va comprar els ganavets premeditadament com per assassinar Netwin. Creu que sí que hi va haver una relació entre el seu fill i sa víctima, una relació sentimental, i que el que li ha traslladat al seu fill és que a Netwin Arrieta, sa víctima, no se li podia dir que no, textualment.
Mm.
I, per últim, la notícia també conta una cosa que és el que més m'ha sorprès, i és que na Sílvia, sa mare d'en Daniel Sancho, molt afectada, ha contat que fa temps va pensar en viatjar a Colòmbia per demanar-li perdó en persona a ses pares i a sa germana de sa víctima, però li van treure aquesta idea d'escap.
Però escolta, en Daniel Sancho aquest s'ha fet famós com a homicida, però havia fet alguna cosa abans?
Crec que no, crec que era son pare només.
Era senzillament ser fill d'actor famós.
Efectivament, i quan va sortir...
Actor famós, relativament famós, també.
Sí, bueno, famós a sa seva època.
Sí, 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 sí.
Però ja
molt
està.
Bé. Molt bé. No, no, evidentment, ses seccions del cor com aquesta necessiten...
Van així, sí, sí, d'escosí, de germà, van de son així, pare, sí, sí, des que va ser famós fa anys.
Allà que parla d'alguna cosa. Sí. Molt bé, anem amb un titular de Soles, aquest, eh?
Sí, ara passam a Sola i diu així: hablamos con los padres de Iker Jiménez.
Uau.
Y la increíble historia tras una obra robada de 1 millón de euros. Nunca tuvimos la tentación.
No hi ha entès absolutament res del titular.
Sí, és normal, jo tampoc ho vaig entendre.
Yeah.
I la notícia és llarga, eh? Me la vaig menjar sencereta.
Hòsties, no ho expliquis tot, això aquí n'hi ha hasta la...
Tenim part... Hi ha molta informació,
no? Hasta les 7 del matí.
Bueno, t'ho intentaré resumir. Els pares de Iker Jiménez són antiquaris. Es diuen Pedro Jiménez i María Elizari.
Ah, Pedro Jiménez, eh? Com es licor.
Justiu, segurament vengui d'ells, de son pare.
Segur.
Ells...
Per això veu ovnis, Níquel.
Home, també, si es dediquen a rescatar relíquies, que per això han posat la música de Indiana Jones, pues, també deuen tenir una col·lecció que farà una miqueta de mal rotllo, no?, que inspira com a per històries d'aquestes paranormals.
Clar, segur, segur.
I doncs resulta que els hi va arribar un catàleg com amb obres, per si volien passeu antiquari, i un catàleg van veure una peça que estava considerada d'interès del patrimoni d'Itàlia i no es podia exportar, que si un cas s'havia de vendre en algú dins d'Itàlia. I a ells els hi va xirriar una miqueta. Van dir, aquesta me sona... però no per bé. I és que resulta que varen estar investigant, ells volien sa peça, però investigant van descobrir que es tractava d'una obra robada. Ells no paren d'insistir a l'article, que això m'ha agradat molt, constantment, que l'haurien pogut vendre sense cap problema, eh? Que hauria estat facilíssim, però que no s'ho van plantejar. Però que qualsevol altra persona l'hauria venut igualment, però que ells no.
Clar, per això diu que mai no varen tenir la temptació.
Clar, però a veure, ho han repetit com a 7 voltes que haurien pogut,
això
però
vol,
no.
Això vol dir que has tingut la temptació, però...
Però han dit que sí, no. Sí, 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 sí. Perquè hi ha frases com...
Sí, padre, no he pecado, pero...
Pero no es que no haya querido.
Sí.
Diu una frase, te aseguro que la mayor parte de la gente que es más bien lista lo hubiera hecho. Había mínimo 1 millón de euros.
Pero yo no.
Pero yo no.
Mira que bo que som.
Sí. Així tot, hi ha com a frases que diuen pues, que en 2016 una peça similar del mateix autor es va vendre per 3 milions i mig. I això, però llavors, en canvi, diu que ho varen denunciar a les autoritats i el procés va anar tan lent que el varen... Un any després varen tornar a veure que sortia a subhasta una altra vegada sa obra perquè no s'havia venut i encara no havia passat res. L'administració va molt lenta. Però llavors, en canvi, diu que primer es venia entre per 8.000 i 10.000 euros i l'any següent entre 4.000 i 5.000 euros, com que l'haurien pogut aconseguir rebaixada. Llavors no té cap sentit que el titular...
Això, per això que quina obra estan parlant?
S'ha robada.
Però que és una...
És una talla.
És una antiguitat.
És una talla...
Una escultura de fusta.
Mira, concretament és el Gil de Siloé, que havia format part del retaule major de l'església de Santa Eugènia de Palència.
I es subhasta per 4.000, 5.000 i val 1 milió, segons aquestes.
Clar, aquí està el tema, que jo no cap d'entendre, perquè el titular diu que... Bueno, que havien rescatat una obra per 1 milió si després posaven això.
Yeah.
Però bueno, i ja com a per acabar, tenen com a hipòtesis de com va arribar a Itàlia, na Maria, sa mare de Iker Jiménez, diu que va ser el 79 quan Eric el Belga, que té nom molt de personatge de TV de Mortadelo i Filemón,
sí.
Diu que repingava todo lo que veía, repingava, m'ha encantat, la robó i l'exportó al mercado internacional. I llavors diu, i en Pedro, son pare de Iker, afegeix, dicen,
sí.
Com a per no... I res, diuen que finalment, 45 anys després de robatori, sa peça ha tornat a Espanya, en juliol de l'any passat concretament, i ja està en els dipòsits del Museu Nacional d'Escultura a Valladolid.
Carai, tu.
Són uns herois, tia.
Sí, 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 sí.
Impressionant.
Sí, sí. Home, si són articles robats, a qualsevol legislació europea, segons el Codi Penal, està penat comprar-ho i està penat vendre-ho, òbviament, sí. I també robar-ho.
Sí, sí, sí. Saps? Però, vaja, que ho van denunciar i ho van haver de denunciar dues vegades perquè havia passat un any i allà seria.
Ja, però igualment, si ells feien això,
home, clar,
era un delicte.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Mira, tenim una notícia del cor que té accent eivissenc.
Sí, sí, sí. L'havíem de posar sí o sí perquè resulta que era sa notícia que encapçalava la revista Semana, fa poc, i és Charo Ruiz Ibiza, dissenyadora de moda Adlib, crea un vestido para la reina Leticia. La visualizo luciendo el color azul esta temporada.
Això diu el titular, la visualizo.
La visualizo, sí.
Tu quan dius que veus una cosa, dius que la visualises? No, veritat?
No, no ho he cap d'utilitzar, no.
No, no?
No. Tampoc sabem si va ser exactament la frase d'anar a Charo Ruiz.
Però el titular és el que posa.
Però el titular és el que posa, efectivament.
La visualizo.
Sí. Però a part, no sé si has
vist... No la veo o la imagino, sinó la visualizo.
Visualizo, sí.
Curiós.
Hi ha una altra cosa també que xirria, que dius, està molt bé que surti tant de protagonisme, no?, d'una marca eivissenca, però és que el titular posa Adlib separat.
Ahà.
Que, bueno, dius, vale, no passa res, ho han intentat, però tot el reportatge posa Adlib.
Però,
separat. Bueno, sí, separat. Però, bueno, no passa res, els hi perdonarem. La notícia, en realitat, no deixa de ser publicitària, anem a ser clars. És un repasset a tots els vestits que la reina Letícia va dur de Charo Ruiz i parla d'aquest nou vestit de la nova col·lecció. Però, bueno, així tot. Diuen que, en l'article, que cada mes d'agost la moda eivissenca et creix un paper quasi diplomàtic, diuen la setmana, a l'armari de la nostra royal preferida.
I per què? Si això és d'agost, per què surt ara?
No, perquè tots els mesos d'agost, a mar i vent, com que és molt probable que la reina Letícia duga un vestit de marca Coses Adlib.
Okay.
I ara ho treuen com a notícia perquè en Charo Ruiz ha tret la nova col·lecció per aquest estiu.
Jo de la reina Letícia, saps això que diuen, no, que cadascú té un superpoder, que això no és veritat perquè hi ha gent que no en té cap. Jo mateix. Però, evidentment, el superpoder de la reina Letícia és posar-se allò que la gent espera que s'ha de posar i fer-ho correctament.
Sí, no, sí, normalment sempre, a més, a les altres revistes internacionals sempre...
Té aquest superpoder clarament.
Sí, sí, sí. No, no, total, total. Realment, de tot el que posa... Una cosa és que tu vegis aquest article i digues, vale, és una mica publicitari, però no diuen res que tu diguis que és mentida, saps?
Sí, sí.
Totalment. En aquest article, a més, no només mencionen Charo Ruiz Ibiza, també mencionen altres marques com Toni Bonet, Espardenyes, Vintage Ibiza i, clar, Charo Ruiz, perdó, que és en sa que més es detenen.
Espardenyes són de Toni Bonet o Espardenyes és una marca?
És una marca, Espardenyes. Sí, Espardenyes.
Espardenyes.
Sí. Parlen meravelles de l'estil Adlib, encara que ja hem dit que ho escriuen per separat, però diuen de Adlib que és un estil que, lluny de diluir-se amb els anys, ha sabut evolucionar amb intel·ligència. I llavors fan servir aquest article molts de termes que no tinc ni idea de què volen dir, com que se reinterpreta en clave resort i amb una narrativa que combina tradició i contemporary allure. Ni idea de què vol dir això, però sona beníssim.
És igual, jo des que vaig sentir el concepte Metges Balayage vaig saber que em superava, que
pues,
ja està.
Sí, jo he pensat que...
Vaig saber que havia quedat descartat per la història.
Clar, sí, jo ni ho he intentat, buscar-ho, però
sona... També estàs descartada per la història.
Però sona guapíssim, així que supos que serà bo.
Està molt bé.
No ho sé. I, bueno, han entrevistat en Charo Ruiz, no?
Que guai.
I ella conta que veure la reina Letícia amb els seus dissenys és sempre emocionant perquè és una dona a sa que ella admira, i recorden que en 2020, en plena pandèmia...
Digues que no l'admira, si, no, si et poses teus modelets.
Claro.
Vas a dir que no l'admira.
En plan, no, m'és igual. Ella, qui m'has dit que és?
Qui?
L'Etiquet?
L'Etiquet.
Diu que quan va visitar la necròpolis de Puig des Molins, aquí a Eivissa, en ple 2020, duia el seu model Aida, que ara ja està descatalogat, que tenia un preu llavors de 549 euros. I dos anys després, a mar i vent, va dur el vestit Ariana, que tenia... fa molta gràcia perquè diuen que tenia un preu de 351 euros i 20 cèntims rebaixat del seu preu original, que eren 439 euros. Molt bé. Segurament la Letizia se'l va agafar rebaixat.
Sí.
I ara, es vestit d'escapar, la Natxaro Ruiz, en sa que la visualitza de blau, és de sa nova col·lecció que es diu Resort 2026 Sea Lace, i es diu Glimmer. Molt i bé. Està disponible en diferents colors, val res, 690 euros.
Molt bé.
I està també en blau, claro que sí, que és com la visualitza. Molt bé.
Idò, Charo Ruiz, si visualitzes en la Letizia en blau, esperem que se'l posi en blau.
Home, si ara no es quedaria fatal si no sí, es posa blau ara. No? Sí, sí. Ara se l'ha de comprar,
ara...
sí, la Letizia.
Ara sa reina se l'ha de posar en blau.
Sí.
Molt bé. Molt interessant. Està molt bé que sa moda eivissenca... Està molt bé que Eivissa exporta amb...
Clar que sí, cosetes que estiguen bé.
Estan
bé.
Estan
sí,
molt
sí,
contents.
Sí, sí.
Molt bé. Bad Bunny, eh?
Sí, rematam amb... Home, teníem que mencionar en Bad Bunny i anem una mica tard per parlar del seu show a sa Super Bowl, però sempre hi ha un rascar i sa cuore mai defrauda. I diu així titular. Bad Bunny i Gabriela Berlingueri pillados juntos otra vez. ¿Se han reconciliado?
No sabia jo que s'haguessin barallat.
Jo tampoc, però he pensat que com tothom parlava de lo de sa Super Bowl i tal, pues que això era més novedós.
Okay.
Fer un servei més informatiu, que és el que buscàvem sempre. Idò, resulta que a la seva actuació de la Super Bowl tenia algunes exnòvies entre el públic. Entre elles, na Kendall Jenner, que és la germana de na Kim Kardashian.
Sí.
Si no ho sabies.
No ho sabia.
Jo vaig tenir que buscar a Google. Però diuen que na Kendall Jenner pareix que ja ha passat pàgina, ja que està sortint amb en Ben Gorham de tota la vida.
Mm.
En Gorham.
Ni sí, sí, sí.
Bueno, resulta que s'ha vist en Bad Bunny amb na Gabriela Berlingueri, que és dissenyadora de joies, i és la seva ex amb sa que va tallar en 2022.
Ah, podrien estar junts una altra vegada.
Podrien haver... Sí, jo crec que sí, perquè... Conta això. Diu que els dos van sopar la setmana passada a Buenos Aires, que ara en Bad Bunny per lo vist tenia gira per allà, i això de que haguessin quedat per sopar tan prop de Sant Valentí va fer saltar sospites.
Clar, home...
Ells van intentar ser el més discrets possible. Primer va sortir ell del restaurant tapat amb una gorra i amb un mocador que li tapava quasi tota la sa cara. Així tot, es va aturar a saludar uns boixos que l'estaven esperant a sa porta del local perquè ja l'havien pillat.
Yeah.
I un poc més tard va sortir sa seva ex, na Gabriela, acompanyada d'una treballadora de restaurant que la va acompanyar fins al cotxe, que era el mateix en el que s'havia pujat amb Bad Bunny.
Sí, sí.
Simplement van fer sa típica... Clar, van fer sa típica d'esperar un ratet. I, a més, la seva història resulta que va començar en 2017, quan es van conèixer a Puerto Rico, després d'un concert de Zion i Lennox, que no sé quin grup és.
Jo tampoc.
I ells es van presentar oficialment com a parella, però 4 anys després, en 2021, encara que pareix que hi havia moltes ides i venides, que diuen era molt irregular.
Sí,
anaven sortint, anaven tallant i cosetes d'aquestes.
Igual... Clar, és que també ser realistes del cor aquí es queda sent una relació de tal manera. Igual són folla amics.
Clar, o igual...
Clar.
No ho sé, el que siguen. O igual només amics, escolta.
Clar, o igual només amics.
I sa cuore és una malpensada.
Clar,
però bueno, és que si no és titular tindria menys gràcia.
Això és veritat. I no deixis que la veritat t'espanyi un bon titular. Acabam amb en Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid.
Efectivament, i seguim amb sa revista Semana. Vinícius Júnior, de 25 anys...
Segur que no se'ls marca...
Ja, pues no, increïblement esta setmana, Està molt bé. Diu, Vinícius Júnior, de 25 anys, futbolista del Real Madrid. Ahora tengo unos 20 relojes. Mi padre al principio me ponía metas. Tenía que marcar 20 goles o dar 10 asistencias para poder comprarme uno. Hoy tengo un poco más de control. Don't believe me, just watch.
Vinícius,
Has pillat perquè ha posat sa cançó o no?
No.
Don't believe me, just watch.
Ah.
És horrible, però... En Pablo li agrada. En Pablo... Veritat?
En Pablo Morganti...
En Pablo... Pablo està horroritzat.
Sí, sí, sí.
Ei, pues aquí la teniu, està sonant igualment així que vos foteu, ja m'agrada. Bueno, resulta que en Vinícius...
No, no, si la cançó està bé, és divertida.
En Vinícius es diu Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior.
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior.
Gràcies, molt millor. És que jo encara no tinc S2, com tu. Conegut mundialment, gràcies a Déu, com Vinícius Júnior, que és més fàcil.
Jo quan em van donar, veure sa cara directament em van donar...
Te'l van donar, no?
S4.
Pues ell va néixer a Rio de Janeiro, a Brasil. I, bueno, parlant de que, com molta gent de barris de Brasil, pues la seva infància no va ser fàcil. Va créixer a un perillós barri de faveles de Porto do Rosa. Mm-hmm. El futbol diu que no era només un somni, sinó també una vía de escape, ¿no? Diu en Vinícius, mi padre estaba un poco enfadado porque siempre estaba en las calles. Incluso me olvidaba de volver a casa para comer, perquè estava jugant al futbol entretengut. Però que va ser quan va ingressar a les categories inferiors del Flamengo, que va marcar un abans i un després, i després ja quan va catapultar sa fama, va ser el 2018, quan va arribar a Europa amb el Real Madrid. Mm-hmm. Els primers anys diu que varen ser durs, perquè va tenir molta pressió mediàtica i moltes crítiques.
La segueix tenint,
I la segueix tenint, però clar, quan entra ets sa novetat, tothom es fixa més en tu, supòs. I ell destaca molt el suport del seu pare i parla de sa que és la seva afició fora del futbol. Els rellotges, que els col·lecciona perquè diu que li encanta, però que el seu pare sempre li ha posat certs límits perquè tinguis peus a terra. Diu en Vinícius, no soy experto, aprendo en los momentos de vestuario, viendo a otros jugadores con relojes bonitos.
Yeah.
Diu que ara en té uns 20.
Diu, en Mbappé s'ha comprat aquest. I...
Sí, a veure aquest què tal, que té rubis. Vinga, va, aquest, per la saca. Diu, mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño. Al principio me ponía metas, son para él, vol dir, eh? Sí. Que ell tenia que marcar 20 gols o donar 10 assistències per poder-se'n comprar un.
10 assistències de gols, entenc.
Ah, jo realment que valga o 20 gols o 10 assistències de gols, no tindria que ser al revés? 10 assistències o... Bueno, no ho sé, no cap d'entendre s'equivalència, però bueno.
No som expert de futbol, però donar una assistència de gol també és molt important.
Sí, clar, però... És que és la meitat. Bueno, no ho sé, no mos posarem amb equivalències perquè si no es debat serà molt llarg. Però bueno, que a dia d'avui diu que encara li demana permís en el seu pare per comprar-ne un altre de rellotge.
Molt bé que fa.
I a part, parlen també, que això és també importantíssim, de que té debilitat per s'açaí de Brasil, que no sé realment sa traducció com deu ser d'açaí.
Però què és això, una beguda?
Crec que és un menjar com a un... Sí, no ho sé, un... Com, crec que són com llavoretes, com un menjar que es fa amb llavoretes.
Entrevista que li fan a la setmana...
A setmana, en Vinícius.
Subsecció d'esports, molt bé, molt interessant.
Sí.
Molt interessant. Alguna cosa més?
Jo crec que amb això ho tenim tot per avui, no? Sí. Fet un repasset, un poc esport.
La gent està informada, tu creus?
Lo suficient fins la setmana que ve.
Sí, molt bé, perfecte. Gràcies.
A vosaltres.
El disc de la setmana.
Hola, som en Frederic, de Face the Maybe, i us presentam el nostre últim disc, Three Sounds and the Post. El que estàu escoltant és el nostre últim single, New Lines, que retrata la civilització en el seu moment d'impuls, d'energia, d'expansió, de futur, on la pausa existeix, però com una amenaça llunyana, no com un fet. És un alt abans d'escop. Just to
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. Avui ens hem despert aquest dimarts de nou amb vent, un vent que podria arribar a ser fort amb ratxes de fins a 70 km per hora en general i que podria arribar als 140 km per hora en cims de la Serra de Tramuntana. En general, s'espera una jornada amb intervals de núvols que durant l'hora baixa ja anirà sent més destapat. Les temperatures, en principi, tindran pocs canvis o fins i tot podrien anar en descens durant les hores nocturnes al final del dia. A partir de les 7, com sempre, l'informatiu matí, vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que ha començat la segona jornada de vaga dels metges després d'unes aturades ahir dilluns que van obligar a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques. També, avui de matí, passarà a disposició judicial el detingut per un presumpte cas de violència de gènere a Sant Antoni, a Eivissa. La víctima continua ingressada a la unitat de cures intensives de la Clínica del Rosari en estat greu. La seva mare i la seva germana, recordem, també van resultar ferides i l'agressor tenia un ordre d'allunyament. També hem sabut aquestes darreres hores que s'ha detingut un home de 72 anys per diversos incendis al Parc Natural de s'Albufera. La Guàrdia Civil va començar un operatiu especial arran de diversos incendis l'any 2024. La investigació va permetre detenir el sospitós després d'analitzar els indicis i gràcies també a la col·laboració ciutadana. I també destacam un succés d'aquesta matinada a Catalunya. 5 persones han mort i 4 han resultat ferides en un incendi a un edifici de 5 plantes a Manlleu. El foc s'ha declarat poc abans de les 9 d'aquest dilluns a vespre en el traster de la finca. Segons un grup de testimonis, les 5 víctimes mortals són un grup de joves adolescents que no vivien en aquell immoble. A partir de les 7, vos ampliem aquestes i moltes altres qüestions. Ara continua aquí a IV3 Ràdio, primer vol a Formentera.
IV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IV3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Bueno, però quina festassa que tenim aquí a l'estudi. És que ni Irene Roig Francolí t'anima a qualsevol festa.
Ei!
Vull dir, la portes un funeral i et parteixes el pit de riure.
I fem un altre funeral.
Molt bé, avui comencem la tercera part del programa. Això és la secció de notícies increïbles del primer vol a Formentera. De seguida arribaran més coses a les 7 a l'informatiu matí. Però ara anem a parlar de Pokémon.
Anem a parlar de Pokémon, amb notícies lleugeres, senzilles, agradables, per tota la família.
Clar que sí, per favor, endavant. Ja em fas una mica de por. Endavant amb el titular, per favor.
El titular diu així: Pokémon Go retira sa pokeparada de Silla d'Epstein.
Llegaré a
ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real.
Mi causa és ser entrenador de què? De què? Està molt bé, aquesta notícia.
Està molt bé, és increïble.
Molt bé, molt bé,
deixa clar...
O sigui, que hi havia una poca parada a la illa de... que en Epstein té una illa.
Sí, tenia.
No sabia.
Tenia. També, o sigui, primer perquè s'ha morido. Lo han morido.
Sí, sí, sí.
I la segona, pues, perquè l'ha comprat una altra.
Molt bé.
Però si Epstein deia hazte con todos, no s'estava referint a Pokémon. I tinc moltes preguntes. Una part de jo pensa que era... Bueno, és una forma d'entreteniment, no? Vulguis o no.
Sí.
Però la realitat és que, tal i com passa a la resta del món, els que estan jugant a Pokémon pentinen canes en els collons. què va venir abans? Niantic, que és l'empresa de Pokémon, va detectar que hi havia molts telèfons en aquella zona i es va crear una Poképarada.
Sí.
O algú la va demanar. En qualsevol cas, l'illa d'Epstein és una localització real, com Neverland, de Michael Jackson.
Sí.
Es tracta de l'illa de Little St. James, a les Illes Verges d'Estats Units.
Uh-huh.
Un nom d'arxipèlag desafortunat.
Sí.
La veritat és que ara és com... Pokémon Go existeix des de 2016 i Jeffrey Epstein el van tancar en 2019. Ja havia estat tancat abans, però per alguna raó, tot i ser condemnat, estava sempre fora fins al 2019. Sigui el que sigui, els menors dels Estats Units no estan segurs ni fora ni dins de l'escola. Niantic assegura que la parada es va crear per error el 2020 o 2021. És a dir...
Ah, això no es crea per error.
Clar, és difícil, això. Ells volen fer creure que no hauria coincidit amb la frenètica activitat de Silla... perquè resulta que en aquella època Niantic treballava en una altra app que s'anomena Ingress, que no, Ingles, això sí que n'hi havia silla. Usava també localització real i els usuaris podien suggerir localitzacions. I després aquestes dades es van copiar a Pokémon Go. És a dir, algun fiera va dir, què passaria si? I ningú va revisar suggeriment.
Ningú va revisar suggeriment.
Ningú va revisar com passa en general al món.
És això el que ha passat, no?
Van dir, mira que bé, aquí no hi havia res interessant i ara hi ha Charmanders. per alguna raó, els Pokémons d'allí surten amb gonorrea. Ataque especial, sífilis. Com Pokémon Go va obrir opcions de desplaçament en el mapa, tot anormal visitava Silla d'Epstein fins que algú es va fixar en per què. I va dir, potser que tanquem això.
Clar. Quant de temps està obert la parada de Pokémon Go a la Silla d'Epstein?
Jo crec que hi ha estat molts anys i que no volen dir que hi ha estat molts anys. Mm. Però jo crec que més del que ells diuen.
Hauríem de buscar testimonis. Saps?
Vull sí, dir... Això és el que més està costant, en general, a Silla d'Epstein.
Trobar algú que parli. Molt bé, moltes gràcies. És un tema... Bé, jo no ho sabia, la veritat.
Potser vull dir,
supos que hi ha algun oient que ho escolti i sí que ja ho hauria llegit alguna banda, però és un tema interessant.
Potser Stephen Hawking...
Que mescla dos coses que en principi no mesclaries, però clar, resulta que aquest tio, en Epstein, està mesclant en pràcticament tot.
En Stephen Hawking anava molt a la illa i jo crec que anava més per res per jugar als Pokémon.
Espero que sí. Gràcies, Irene.
Adéu.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Ladies and gentlemen, we're experiencing some turbulence.
Estàs entrat a l'àrea de turbulències.
Sí, senyor, estava entrant a l'àrea de turbulències, secció de notícies polèmiques, anava a parlar de política.
Ostres, fortíssim,
no estàs preparada, eh?
No.
Estaves preparada per la sala VIP, però
sí.
Per això no.
No, efectivament.
Molt bé, després dels adversos resultats electorals de l'esquerra, els darrers a l'Aragó, amb un PSOE que està en hores molt baixes, han començat a saltar de veritat les alarmes entre els progressistes. Pot ser el primer en reaccionar a ser el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid, Gabriel Rufián, que ja sabeu que és un senyor molt famós, i molt, que té sempre molta repercussió el que diu, aquí avui dedicarem sèrie de turbulències i naturalment li llegirem el final l'horòscop, que sí, és el que faim moltes vegades en aquesta àrea.
És la primera vegada, però, que avançam ja aquí li llegirem l'horòscop, com a, sí, perquè és tan important que s'havia de dir. Es titular és Del Mundo, un diari que no és precisament pro-Rufián, que li va fer un perfil el passat cap de setmana, i és aquest. Rufián, el indepe castellano hablante que fue a Madrid para 18 meses y lleva 10 años, hoy quiere liderar la izquierda española.
La ultraderecha sube como el pan. Tengo la solución, no hay de Santaco, que es de Rufián. El político más valorado en Madrid capital. Y eso que es catalán. La izquierda haremos crecer. Y el feixisme al INEM.
Això que escoltau és en Gabriel Rufián en versió Bad Bunny gràcies als companys de TV3 de Polònia, que sempre és fascinant.
Sempre fan, diguem, versions impagables. Sí.
Sí. Sí, sí, i avui, vamos, la meitat del programa el fan Bad Bunny, eh?
Vull dir una cosa sobre el titular. Rufián, el indepe castellano hablante que fue a Madrid para 18 meses y lleva 10 años. No es nota mica que en el redactor li cau malament,
mica,
Rufián?
No, no, jo m'he tingut que llegir 4 vegades per dir, ui, doncs pues igual no el vota.
No.
Igual no el vota. I això ara perquè ho parlarem resumit, però es queda ben a gust, la notícia del Mundo. Bueno, parlen ja una miqueta d'ell, no?, dels seus inicis, de que és fill de sa popular i conflictiva barriada de Fondo, que és descendent d'andalusos, que va començar per sa formació Súmate, una organització nascuda el 2013, que ja diu, para expandir los postulados secesionistas entre la población del extraradio barcelonès.
Tenia mala intenció, Rufián.
Sí, ja anava... Sí, sí, sí. Bueno, diuen ja que sa seva... Su verbo ocurrente, diu El Mundo, però bueno, que sa seva forma de parlar ja va cridar sa atenció entre els que estaven al capdavant de sa causa separatista. Entre ells ja hi havia Oriol Junqueras, que va veure en ell un reclam idoni per captar més gent,
no?
Sí, de l'independentisme català. Idò, en Rufián va estar allí en el Súmate fins que en 2015 va agafar la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions generals de desembre com a cap de llista. Va estar com a diputat a les Corts Generals, però va prometre allargar la seva estada a Madrid no més de 18 mesos, que ell va dir que seria temps suficient per declarar la independència catalana i separar-se d'Espanya.
Que no, s'ha vist que no ha set.
Que no del tot. No, no. Ses mates no donen, perquè si efectivament du 10 anys, doncs és més que 18 mesos.
Sí.
Sí. Bueno, és pare de dos fills i està casat amb sa cap de premsa de Despartit Nacionalista Basc.
Mira!
Important.
Important,
I
dada,
diuen,
important,
Dada important. I diuen en aquest article del Mundo que per en Rufián es veu que ja no hi ha una Espanya de sa que fugir, sinó un país que salva de sa ultradreta, que ara en Rufián està realment actuant una mica d'esquenes a sa direcció d'Esquerra Republicana de Catalunya sense consensuar cap de seus moviments en Junqueras, que és el que el va descobrir. Diuen que sa relació entre en Junqueras i en Rufián es va començar a deteriorar fa 3 anys quan en Junqueras el va com a forçar a presentar-se com a alcaldable en sa seva població natal, no? Allí, per allí per...
Ell va esperar, ell va acceptar, però malament.
Però no li va fer gaire gràcia.
No.
A part, es va donar un... posa, el batacazo todavía se escucha al otro lado del Llobregat. Aquesta frase m'agrada.
Està molt bé, l'article està molt
sí,
bé.
Sí, està molt bé.
És Del Mundo i, clar, si li, és una molt bona, un molt bon perfil d'en Gabriel Rufián si li treus es filtre de lo malament
sí,
que en el redactor
però és com a
Rufián.
Poètic, sí, clar, dius, uf, quin mal, però que de riure escrit.
Sí, 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 sí.
I res, un any i mig després, en gener de 2025, en Rufián va renunciar a la seva acte de regidor en el seu barri, diguem,
sí,
a l'Ajuntament del seu barri. I ara ell, bueno, segueix en el Congrés, sent una persona agitadora, diuen, el azote de la derecha, que fa coses com tildant en Mazón de psicòpata per anar al funeral de les víctimes de Sadana, o provocar a una, bueno, que una consellera de justícia es posi a plorar donant-li un tros de corda a que es va agafar una garrida intentant sobreviure per ser riada de Sadana. O sigui, va duríssim. Mentre els seus companys d'Esquerra Republicana de Catalunya demanen aturar-li els peus perquè ell es creu insubstituïble, La direcció d'Esquerra Republicana a Catalunya confia en que ell s'acabi rendint perquè és evident que no té mica de suport polític. Però ell diu, peores trabajos he tenido, en Rufián.
Molt bé.
I no se'l veu amb intenció deixar-ho.
Perfil d'en Rufián, avui a l'àrea de turbulències, un home que s'ha situat ell mateix un poc dins d'aquestes turbulències i que probablement és la persona que més projecció mediàtica sí. li agradi o no a la dreta i a l'esquerra té ara mateix
la té.
Dins de l'esquerra...
Tenir-la la té, sí, sí.
Sí, sí, tenir-la la té.
Així que, tal i com us dèiem avui, pensem que en Rufián necessita ser l'horòscop sí. de 2026
esperem
per orientar-se.
Esperem, Gabriel Rufián, que mos estiguis ara escoltant.
Segur que sí, segur que sí, segur que li emociona això. En Rufián va néixer un 8 de febrer a Santa Coloma de Gramenet i, per tant, és aquari. I dos horòscop per Aquari des 2026 prediu un any de renovació personal i llibertat radical, eh? I llavors diu, amb el nó de nord activant el seu signe, que no sabem què és el nó de nord, però pinta guapíssim, i un nou cicle vital a partir de segon semestre, pues això farà que sigui un any de canvis lents, però permanents, eh? Anem per els apartats. Primer, amor i relacions,
atenció,
més important.
Rufián.
Rufián, serà una etapa per desprendre's de definicions rígides sobre un mateix... facilitant relacions més autèntiques, igual també les relacions amb Esquerra Republicana a Catalunya, no?
Clar.
Això sí, les amistats podrien enfortir-se gràcies als canvis personals. Ah, igual tens més amics en 2026.
Clar. Sí, sí.
Feina i sous.
Això com està ampliant, no?, l'esquerra està fent, no?
Clar, coalicions, doncs...
Està fent coalicions...
Amiguets, sí, amor i relacions.
Molt bé.
Treball i sous. Es preveu un desenvolupament, que no sé ni parlar, professional lent... però significatiu, eh, Rufián? Amb la primera meitat de l'any enfocada a l'estratègia i a la formació. Formació de què? Ah, d'una coalició igual. És un bon moment per prendre's control de l'economia. No sabem si és teu o del país. Salut i... Salut i benestar. Els nivells d'energia augmentaran. Mare de Déu, més encara. La qual cosa requereix un esforç per mantenir la calma i evitar impulsos, cosa que no fa mai en Rufián. Es recomana centrar-se en l'enfortiment físic i la recerca de la tranquil·litat mental. Pues igual s'ha d'apuntar a un gym.
Més gimnàs. Més gimnàs, Gabriel Rufián.
I Rufián, es consell clau, eh? El 2026 recompensa l'esforç constant i la maduresa enfront de la impaciència. Així que, en resum, 2026 es perfila com un any de llibertat total per Aquari, consolidant bases sòlides pel futur gràcies a un canvi de cicle personal.
Molt bé. Idò, Rufián, inclús l'horòscop et pinta bé.
Sí, sí.
Idò, fins aquí hem arribat avui. Demà tornarem a partir de les 6, com sempre. Puntualíssims. I ara arriben a les 7 els companys de S'Informatiu Matí. Que passis un dia boníssim. We'll be down and down and down and down.
Són les 7.